avui amb un dia on també estem pendents d'una notícia que ens sorprèn molt, que és que el que publicaven els col·legues de lamalla.cat, que la diputada Montserrat Tura també es postularia per optar a liderar el PSC. Coneguem més dades d'aquesta proposta, si és que és així. Saludant la mateixa protagonista, Montserrat Tura, secretària de la Mesa del Parlament i exconsellera de Justícia. Senyora Tura, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia. Que això de protagonista m'ha arribat a l'ànima.
Home, no, ho és bon protagonista. Dia, és, bon dia. És que m'ha sorprès, eh? Diu, si ho vota la militància, em presentaré. Li pregunto, es vol presentar? És a dir, té la candidatura enllestida?
Miri, el que he intentat fer durant aquest període precongressual ha estat treballar sense gaire soroll en un conjunt de propostes que entenc que és el que s'ha de fer abans d'un congrés. Per tant, hem de discutir de la vigència del nostre projecte federal, de si hem de fer passos endavant en la reivindicació de les llibertats nacionals de Catalunya, hem de discutir què vol dir ser socialista al segle XXI i hem de discutir també quin model de partit volem i com fem que els partits doncs, siguin estructures més obertes perquè la societat no els vegi com una cosa tancada i d'intencions no necessàriament vinculades amb la millora de la societat a la qual pretenem servir i hem de treballar per millorar. Per tant, dins d'aquestes propostes, a més de les primàries obligatòries, ampliant el dret de vot als ciutadans, tot això que després han recollit altres persones, hi havia, i torno a dir-li que això es va penjar amb la xarxa el mes de maig, el fet de que la direcció, i concretament la primera secretaria, s'escollís per part de tots els militants, tenint en compte que aquesta situació de pèrdua de confiança, que s'ha vist molt clara en les tres eleccions que consecutivament hem perdut, doncs afecta una mica a tota l'organització i tota l'organització ha de sentir-se protagonista i implicada en aquest procés de renovació del Partit Socialista. Això és el que jo proposo i efectivament quan em pregunten, bueno, i vostè per què no es propugna? Jo els dic perquè jo primer vull veure quin sistema d'elecció del primer secretari hi ha, perquè sent conseqüent amb el que vaig escriure, amb el que he defensat, amb el que he anat explicant aquests mesos, si no hi ha un sistema d'elecció per part de tota la militància, seria incoherent que jo ara digués que em presento.
Per tant, vol dir que si finalment vota la militància, vostè es presentarà?
Per què no? És a dir, però...
Oh, li queda poc, eh?
No, clar, però és que això no ho sabrem fins al Congrés mateix, eh?
O sigui, que pot ser que vostè anunciï que es presenta en el mateix Congrés?
Depèn de si s'aprova o no s'aprova el nou sistema d'elecció. Però més que el meu nom i la meva persona, a mi m'interessa molt, permeti'm, senyor Basté, explicar això, de que en un moment en què jo crec que l'organització necessita tornar-se a cohesionar, en un moment en què hi haurà una nova direcció, és bo que es produeixi precisament aquesta implicació de tota la militància en aquest procés de renovació del partit. I senzillament, allà on puguem posar urnes, allà on puguem fer que els processos democràtics s'ampliïn, allà on la llibertat individual i el vot secret és sempre l'exercici d'una llibertat individual, allà on la llum del sol hi entri, que deia Branders a principis del segle passat, doncs molt millor. I jo crec que ha arribat el moment de proponer sistemes d'organització dels partits diferents.
Amb qui té més afinitats? Amb Rosa, Elena, Navarro i Iceta?
Els estic escoltant tots aquests dies.
I de moment del que has sentit, qui li agrada més?
És que no, només ha fet un acte públic en el sentit de definir tota la seva posició el senyor Iceta, que vespre penso en escoltar el senyor Ros, només penso en escoltar el senyor Elena, i em sembla molt bé que per primera vegada hi hagi en el partit diverses opcions i el que vull és escoltar propostes concretes, que és el que jo he intentat fer, potser de manera molt més silent, molt més discreta, presentant a través d'una cosa que es diu per sumar, canviar, que vol dir si no canviem no tornarem a sumar tots aquells sectors que històricament ens han donat suport en un projecte que ha vinculat tots els sectors progressistes i de Catalunya i catalanistes. Per tant, em sembla bé que hi hagin diferents propostes, tot i que espero doncs, que farem un procés madur i intel·ligent per tal de no només resoldre el Congrés portes endins, sinó sobretot enviar missatges portes enfora de que som novament aquella força política referent per un sector molt ampli de la ciutadania catalana.
Vostè és una bona analista. Per què, i no l'he escoltat parlant d'aquest tema, per què el PSC es va pagar el clatellot que va tenir les eleccions de fa 10 dies?
En realitat li hauria de dir que portem tres clatellots. No? Jo no m'estic per... frases de consol, perquè no hi ha consol possible. És a dir, les tres derrotes han sigut superiors a l'anàlisi que havia fet el propi partit. Va ser superior a les autonòmiques de fa un any, que esperàvem treure 32, 33 diputats i vam treure 28. Va ser superior a les municipals, que pensàvem que mantindríem alguna capital de província, alguna diputació, i no en vam mantenir cap. Perdó. Cap de capital de província tenim Lleida i Tarragona. Però vam perdre Barcelona i Girona, a més de Mataró, Vilanova i totes les diputacions. I en aquesta ocasió donàvem per fet que retrocediríem en nombre de diputats, però mantindríem com a primera, ens mantindríem com a primera força i no ho vam fer. Per tant, certament, en la reunió de l'executiva que hi va haver-hi el dia següent de les eleccions del dia 20, jo vaig dir que l'actual direcció havia de fer gestos de permetre que la comissió congressual tirés endavant el Congrés, però admetre que havíem no només no tret bons resultats, sinó ni tan sols haver fet l'anàlisi adequat per veure que la patacada seria tan gran. Per això em sembla important, una, que reconeguem que la nostra situació és molt difícil, dues, que impliquem a tota la militància en la recuperació del partit.
Carme Chacón s'ha de postular per liderar el PSOE?
Si ella ho vol fer, no hi ha cap inconvenient per fer-ho.
Preferiria que continués la seva carrera política a Madrid o a Catalunya?
Bé, doncs aquesta és una decisió que ha de prendre ella. Totes aquestes coses, el debat al voltant d'això, si em permet, m'ha semblat sempre molt pueril, no? Si es dona, quina procedència té...
Més la procedència que si es dona, eh?
Les persones, doncs, se les ha de valorar per la feina que han fet, pel que proposen, i, per altra banda, sembla que ens hàgim oblidat, i aquest és un tema també delicat, perquè tothom utilitza la història com li sembla, però Espanya va tenir un president de la Primera República, que va ser Pi Margall, del Partit Federalista, precisament, gran defensor del federalisme, i era català. No va durar gaire, perquè la Primera República va ser més convulsa que la Segona, però va tenir el Partit Socialista Obrer Espanyol un candidat que es va dir Josep Borrell, que va guanyar unes primàries a tota Espanya. És a dir, no, m'agradaria que quan analitzéssim les coses ho féssim serenament i no amb la víscera, que sembla que és el que predomina en aquests darrers dies quan escolto determinades declaracions de líders socialistes que se'm claven a l'ànima, sincerament.
Guerra i Bono, per exemple?
Per exemple, sí.
Què li ha semblat a Bono?
Que és barba.
Sí, bueno, però Peces Barba ja forma part d'un circo que jo no entenc.
No, però de totes maneres, escolti'm, jo no tinc cap inconvenient de dir, jo no em sento gens, però gens identificada amb el que diuen aquestes persones. I, per tant, l'espai socialista deu ser molt ampli i jo crec que està en un altre extrem.
Entén que, per exemple, en declaracions com les de Guerra, en declaracions com les de Bono, en declaracions com les de Peces Barba, hi hagi molts sectors del socialisme que diguin, escolti'm, ha d'haver-hi un grup parlamentari propi claríssimament per diferenciar-los de segon quin tipus de socialisme.
Entre ells, jo mateixa. Però entenc que tot principi d'acció genera una reacció en el mateix sentit. Això és un principi bàsic de la física i que això és dolent. Perquè llavors la resposta cap a aquestes actituds de caràcter més aviat viscerals també són viscerals. I per tant, en un tema tan delicat, que és com s'estructuren els estats compostos, quina relació s'ha de produir entre les nacions històriques i molt especialment entre Catalunya i les seves ànsies d'autogovern i d'ampliació de la llibertat com a poble en un estat que volem que evolucioni cap a un estat federal que reconegui aquestes realitats, doncs en lloc de parlar si això requereix d'un canvi de la Constitució, en quin sentit, ens passem l'estona responent amb la víscera, que és la mala utilització dels sentiments. Perquè els sentiments en tenim tots, però la mala utilització dels sentiments no ajuda mai a avançar.
Acabo, perquè són les 10 i 2 minuts, i hem d'acabar i de seguida les notícies, però una última pregunta. Què li sembla que Montilla ocupi o vulgui ocupar el càrrec de senador de Madrid, i si no ho pot entendre molta gent com un desprestigi per un expresident de la Generalitat i per la pròpia institució?
Miri, a Catalunya vam fer una llei per als expresidents. Es va fer en l'etapa en què Pasqual Maragall era president de la Generalitat, perquè en anterioritat no n'hi havia. No n'hi havia, i havíem vist com el president Tarradellas mal vivia els seus últims anys sense que la institució que havia presidit se n'en cuidés gaire d'ell. Es va garantir que el senyor Pujol, que ja era gran, doncs accedís a la jubilació en condicions, i que el senyor Pujol, el senyor Maragall, que ja tenia una certa edat, també hi accedís. Potser no vam preveure en aquell moment que podíem tenir presidents de la Generalitat amb 45 anys i que els 49 anys, o amb 32 anys i que els 36 anys, deixessin de ser presidents. Clar, aquestes persones que deixen de ser presidents en etapa jove, no hi ha el senyor Montilla i el tema del Senat, que és una qüestió molt puntual, però potser ens hem de preguntar si hem previst que la gent que deixa una alta responsabilitat pot continuar la seva vida en activitats en el món privat o en el món públic. I, clar, els precedents que tenim, els tres únics precedents que tenim d'aquesta etapa democràtica, la seva edat cronològica no va fer necessari plantejar-se què farien en el futur.
Ja, però no creu que no és el mateix una persona que ha estat actuant durant molts anys al Madison Square Garden, que després se'n vagi a actuar en un teatre, en un poble petit, per molt que li pugui agradar? És a dir, no creu que el Senat no deixa de ser una zona desprestigiant per un president del país?
Doncs aleshores, què estem proposant? Que els presidents del país els posarem a dintre d'una urna i els cuidarem i els hi donarem una retribució de per vida, perquè no és així, La llei dels expresidents no és així. És a dir, que en tot cas ens hauríem de plantejar si volem modificar la llei dels expresidents, cosa que ningú ha dit fins a aquest moment. Si no, hem d'acceptar que la gent que finalitza una responsabilitat en una edat jove, amb activitat laboral possible, tindrà en el futur diferents activitats. Jo no dic que aquesta sigui la millor ni la pitjor, però tindrà altres activitats després de deixar de ser president.
Li agraeixo que ens hagi acompanyat, Montserrat Tura. Fins molt aviat. Moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
Bon dia. Montserrat Tura, avui aquí al Món a RAC1. És tard. Són les 10:05.